Bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes. Benvinguts a Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Esteu escoltant la cadena Còpia Catalunya i Andorra. Preparats per aquest programa fins a la una del migdia amb el Juan Carlos Valero, de ABC Catalunya. Bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
L'Àlex Salmo, benvingut, Àlex.
Què tal?
Ell bona tarda. Ell és el promotor del suplement Abril de Cultura dins del periòdico i també té un altre suplement, un altre diari digital, tendenciasoy.com, és així?
Sí.
Món de la cultura, món dels viatges, de l'oci.
Aquest és el món.
Aquest és el món, no? I el Manel Manchón, que és el director de Metropolia Abierta i també de Letra Global, eh? Un altre suplement dins del grup de Crònica Global dedicat al món de la cultura.
Bon dia.
Tots tres, bons especialistes i molt enterats del món de la cultura, perquè el convidat d'aquest dissabte al Converses és el pedagog, filòsof i escriptor Gregorio Lure. Luri, senyor Luri, bona tarda, bones tardes.
Pues encantat d'estar amb vosaltres, de veritat
que sí.
Que sí. Sí,
una temporada més amb vosaltres.
És un plaer. Sempre em rebeu amb els braços oberts.
Molt bé, amb els braços oberts, amb un bon dinar que el que farem ara i amb una bona conversa que la tenim preparada, perquè el senyor Luri és un escriptor, jo diria que incansable, si no vaig equivocat. L'últim llibre es diu El eje del mundo, la conquista del yo en el siglo de oro. És així?
Així és, però incansable...
Ja n'estàs preparant un altre.
No, però incansable, què vol dir?
Infatigable.
En alguna cosa t'has d'entretenir.
Investigador,
la diversió cansa.
Buscador d'històries.
Això sí, però vull dir-te que espera, mira, hi havia un filòsof romà que deia... la vida és com el com el ferro, deia, la vida és com el ferro, si no s'oxida, si no s'utilitza, s'oxida. El que no es podem permetre és oxidar la nostra vida.
Clar. El senyor Luri és navarrès, per qui no ho sàpiga.
I
mireu quin català tan maco que té, Felicitats, perquè després diguin,
Sí, els navarresos que van ser, jo crec que l'única nacionalitat realment conquerida. Sense gaire justificacions tenir la possibilitat de parlar en
català,
en
castellà,
sí. Es costa més l'euskera, però vaja,
bueno, es costa de practicar-ho. Aviam, en Gregorio Luri, doncs, ha fet aquest llibre, L'Ejo del Mundo, la conquista del yo en el siglo de oro, dins d'una editorial que es diu Rosa Merón, de la que el senyor Luri és una mica el pare, no?, de la criatura. Explica'ns una mica.
Pues, la meva dona em deia, però quina necessitat tens de complicar-te la vida?
T'agrada?
I jo crec que estic per complicar-nos la vida. Jo crec que la vida és complicar-se-la. Que no pots estalviar-te vida. No és això que diguis, mira, aquest any m'estalviaré vida per viure-la més intensament l'any proper. No, la vida està per consumir-la, per gastar-la, per oxidar-la d'una manera intensa. Això simplement van tenir la fortuna de trobar-nos tres bons amics que en el moment més complicat del confinament van decidir que si tothom s'estava queixant, nosaltres volíem ser optimistes. I el Rosa Merón és precisament aquesta referència al Decameron. Quan les grans estructures s'estan enfonsant, la pesta a Florència... cal reconstruir les coses en petita escala, no? I aquest és un intent mínim de reconstruir coses a petita escala, però aquest és el nostre interès i aquest és el nostre esforç.
I teniu un catàleg d'escriptors, home, prou notable, no?
Jo diria que avui és de bon to queixar-se, no? I dir, és que tenim molts problemes, ens fa mal aquí, no sé què, doncs s'estan anant bé. Les llibreries s'estan rebent molt bé, amb molta cordialitat, i les ventes s'estan anant bé. O sigui que també és cert que són tres aventurers, jo diria que són tres romàntics que saben sumar, i que en una situació com la present són molt conscients de que ja que no pots preveure els ingressos, has de preveure milimètricament els gastos. I aquí, en aquesta
situació... És molt important les despeses. I escolta una cosa, literatura, una editorial en literatura castellana i a Catalunya, feta des de Catalunya.
Assaig en espanyol, en català, però això no vol dir més que continuen la gran tradició editorial catalana.
I la Conselleria de Cultura us ha costat o què, Gregorio?
Ni ens ha... Us ha de dir que... a Blanquerna, a Madrid, estan els nostres llibres, cosa que agraeixo molt sincerament. No han demanat cap favor a ningú. I a més, no és la nostra voluntat de créixer mitjançant padrinatges. Jo crec que s'ha de créixer a la intempèrie i la nostra voluntat és de viure a la intempèrie.
Molt bé, en el llibre fas una defensa entusiasta del segle d'or, del segle d'oro, no?
A veure, mira,
tu, tu ets un entusiasta del segle d'oro i vols entusiasmar a través del llibre a moltíssima gent que sigui un entusiasta del segle d'oro.
Jo sóc un pedagog i aquest és un llibre d'un pedagog que en definitiva està dient, senyors, allò que deia Ortega de que poden ser hereus, descendents o hereus, eh? El descendent és descendent fatalment, ets fill d'algú. Ara, per ser hereu has d'estar disposat a pleitejar per una herència. I jo el que estic dient és que tenien una herència magnífica, però magnífica, riquíssima. Crec que el segle d'or espanyol és un dels moments culmens de la civilització europea. Si la tenien al nostre abast, el que, ja de les, el que no es podem permetre és ignorar-la. Llavors, l'hem de conèixer i després, una vegada que la coneixem, podem dir que no ens interessa, que ens interessen altres tradicions, el que sigui. Però com podem estimar el que ignorem?
Clar. Segle d'or, que hi ha un patrimoni molt important, no? Fernando de Rojas, Lope...
Sí, sí, sí.
L'estem aparcant, aquest patrimoni que...
Però això és un luxe absurd.
Els joves no el coneixen, aquest patrimoni.
Això és un luxe absurd perquè, mira, les colònies americanes es van independitzar d'Espanya. Va arribar un moment que es van considerar prou grans com per independitzar-se. Lope mai s'independitzarà de nosaltres. Llavors, a vegades sents que es diu, algú que diu, és que els clàssics s'han tornat difícils. I jo sempre contesto el mateix, però no per culpa seva. Si els clàssics avui s'han tornat difícils, la culpa no és dels clàssics. Llavors hem de veure com assumir les nostres culpables, culpes davant d'una herència que ens enriqueix sense cap dubte.
Molt bé, Àlex, Manel, Valero, qui vulgui, qui teniu a Gregorio Luri?
Sí,
per parlar d'això, del llibre...
Pedagog.
Sí, pedagog.
A mi m'agradaria parlar o que ens parlessi de les escoles, de l'escola... Tu has estat en primera línia.
Sí, continuo. Moltes... Jo crec que poques persones, ho dic honestament, recorreran al cap de l'any més escoles que jo.
Què li passa? Som un país que ha tingut 7 lleis d'educació i moltes d'elles no han sigut ni posades en marxa. El nivell de l'escola a tot Espanya va per barris i ja sabem que hi ha províncies, comunitats que tenen un molt bon nivell i altres no. Crec que una entrevista teva o un comentari que sortia en una entrevista parlaves de Sòria, que és un dels millors nivells educatius del país.
És que ha tingut resultats superiors a Finlàndia, i els nostres polítics viatjaven a Finlàndia,
i no pas a Sòria, perquè és més exòtic anar a Finlàndia. I resumint, què podem treure de Sòria, de la majoria de províncies de Castella i Lleó, dels mestres que estan al món rural, que segurament igual aquesta diferència del món rural, perquè l'educació a Espanya sigui més enriquidora i sigui educació de veritat.
Clar, crec que el que és, hauríem de demanar als polítics és que si tenim al nostre costat experiències que funcionen, experiències reeixides, per què hem d'anar fora a veure experiències que pertanyen a altres cultures ben diferents? És a dir, l'èxit de Finlàndia, que per cert els darrers anys s'està baixant d'una manera molt notable, l'èxit de Finlàndia es deu bàsicament a que la seva cultura és una cultura molt homogènia, centrada en el que podria anomenar l'església protestant finesa, luterana finesa. Nosaltres som d'una altra cultura, d'una altra tradició, d'una altra manera de ser. Per què no aprendre, per què no anar a veure què és el que fan bé, per exemple, a Euskadi amb l'absentisme escolar, que tenen uns percentatges d'absentisme escolar dels més baixos d'Europa, de la OCDE fins i tot. Hauríem d'anar a aprendre, a veure què fan a Guipúscoa, a Biscaya, a Àlaba, a veure què fan en l'absentisme escolar. Per què no anar a Guipúscoa a veure què és el que fan tan bé en la FP? Però ens estimem més anar a Baviera, a veure com ho fan a Baviera, tenint al costat de casa nostra experiències reeixides. Què és el que li passa al nostre sistema educatiu que és incapaç d'aprendre'n dels veïns?
Això.
Pues, això és la meva pregunta. Això és la meva pregunta que no tinc resposta. Potser perquè el que hem de començar a acceptar és que Espanya ha deixat de tenir un sistema educatiu i que té tants sistemes educatius com a autonomies.
Yeah.
I que, mira, hi havia una vegada, no fa tant, el president d'una comunitat autònoma amb molts bons resultats, que em deia, és que ni els del meu partit em pregunten què és el que fem bé. Clar, si no estem disposats a prendre del veí, alguna cosa ens falla, no?
Sí,
hi ha una mena de narcisisme molt, molt, molt poc consistent en aquest sentit.
És deixar en mans poder l'educació dels que coneixen bé el món de l'educació, de l'ensenyament, en lloc de deixar-ho en mans dels polítics.
Clar, perquè,
dels polítics,
us podria posar tant d'exemples. La Rioja,
ideològicament.
La Rioja, en un percentatge de migració més alt que Catalunya, per exemple, està tenint uns resultats molt bons. Què és el que fan bé? Això s'hauria d'explicitar, hauríem de tenir estudis, hauríem de veure què és el que fa. Navarra, resulta que a Navarra els estudiants fills de pares de coll blau, de feines industrials, tenen a matemàtiques millors resultats que els fills a Catalunya de pares de coll blau, de coll blanc, és a dir, d'universitaris. Per què? Què és el que passa? Què és el que fan bé a Navarra en matemàtiques? Això, aquest hauria d'estar el nostre debat. De la mateixa manera, jo crec que una llei d'educació que es plantegi de veritat enfrontar-se a la realitat, s'hauria de preguntar per què els nostres estudiants de tercer de primària, és a dir, amb 9 anys, podem preveure amb 9 anys els alumnes que fracassaran al final de la seva escolaritat? Aquesta és una pregunta substantiva, no? Dir, perquè què els hi proporciona l'escola que no els garanteix a l'èxit? Dir, què és el que passa amb els alumnes de 9 anys? Són preguntes i jo, en contra del que sovint es diu, que criticar els polítics perquè tenen intencions abjectes, jo crec que els polítics volen fer-ho bé. El que passa és que és un perill un polític que tingui millors intencions que seny.
Però les lleis les fan els polítics, en
el cas les lleis d'educació. Però les han de practicar els docents i els docents no les practiquen. Per tant, a l'hora de la veritat, mira, cap llei educativa tindrà èxit a Espanya si abans no fem un llibre blanc de l'educació que ens digui quines són les pràctiques reals dels docents quan entren a la seva aula i tanquen la porta darrere d'ells.
Valero.
Sí, efectivament. A mí me gustaría incidir en este punto, profesor Luri, en el sentido de que ¿qué ocurre en el sistema de enseñanza español? Que no tenemos controles de la calidad de quienes imparten esta enseñanza. Porque usted le he oído otras veces, incluso le he leído decir que la comprensión lectora y leer es fundamental, por ejemplo, cuando ya los niños aprenden a leer. O sea, que es en esa edad que usted decía ahora de los 9 años, ¿no? Aprender a leer para seguir leyendo.
Claro,
sí.
Pero si sus profesores no leen, ¿cómo van a ser estimulados a la lectura? ¿Qué podemos hacer para que los profesores españoles, catalanes, navarros, en todo el país sean realmente transmissores de conocimiento?
Pues mira, no fa gaire, en una reunió d'inspectors andalusos, jo els vaig dir que un professor, un mestre o un professor de secundària, havia de ser capaç de mantenir una relació carnal amb les paraules. I em van mirar tots amb una cara d'aquest tipus que diu.
Què pretén?
Doncs, insisteixo, hauríem de ser capaços de mantenir una relació carnal amb les paraules. Ara, quin és el problema fonamental, al meu parer, del nostre sistema educatiu? Que l'escola, el problema fonamental és que l'escola és incapaç de compensar els dèficits culturals familiars. Podem veure, i jo m'he passat moltes hores comptant paraules, les paraules que senten els nens de diferents mitjans culturals. Podem veure que hi ha nens que senten cada hora al voltant de 1.500 paraules i hi ha nens que senten cada hora al voltant de 2.500 paraules, és a dir, 2.000 paraules més per hora. Això vol dir que als 4 anys, quan un nen entra a preescolar, perfectament pot haver-hi un que hagi sentit 40 milions de paraules més que altra. Llavors la qüestió és, si volem parlar d'equitat, aquest concepte que se'ns omple tot la boca, no? Si volem parlar d'equitat, com compensem aquest dèficit lingüístic familiar? Jo crec que es pot compensar. Aquest hauria de ser el repte. I és el que no veig jo com a reflexió a les nostres lleis d'educació. Crec que en Espanya en general tenim tendència a tots els àmbits, i diríem més fins i tot que a tots els àmbits, fins i tot ideològics, tenim tendència a mesurar-nos més per l'alçada de les nostres bones intencions que per l'alçada dels nostres resultats. Si les nostres intencions són molt altes, ja estem eximits, perquè som, mira, tenim les millors intencions. Ara, les nostres convincions educatives només viuen en la conducta dels nostres alumnes. I aquí és on no volem mirar.
Manel.
Aquí hi ha, senyor Luri, una voluntat, jo entenc, d'anar a un cert classicisme en quant a l'educació, és a dir, a valors més, bueno, jo crec que de sempre, podríem dir, que són els que poden garantir aquesta educació més igualitària per tothom, i veiem també un corrent que és completament diferent, que ho vol tot com canviar, com passa, com estem patint, per exemple, a la ciutat de Barcelona, per exemple, amb els tallers de la masculinitat, que li diuen que ha posat la senyora Colau, ha impulsat, no? És a dir, hi ha com dos discursos que estan, un té més preponderància en els mitjans, segurament, i la tendència va cap aquí, i un altre en el que està vostè, que intenta tirar des de l'altre costat. Què li sembla aquesta tendència? Mira, no vull, a Barcelona molt concretament ho visc.
Definitivament, ja, això ho tinc molt clar, no vull entrar a desprestigiar ni a criticar bàsicament ningú. Jo vull, el que vull és defensar les meves posicions a la major transparència i honestedat. Jo diria que, mira, a la nostra tradició cultural hi ha un concepte que és la hombria de bien, que avui probablement estaria criticada per machisme i que jo crec que convé defensar-la, no? Et diré més, hi ha una idea que avui ningú defensa, però que és una virtut essencial, que és el coratge, perquè el coratge no és cap altra cosa que l'energia disponible per fer efectiva qualsevol altra virtut. El coratge és el fonament comú a totes les virtuts. Avui no té ningú que el defensi perquè sembla que sigui alguna cosa masclista. Ara, doncs bé, cadascú que defensi el que sigui, l'única cosa que demano és que una societat que fa del pluralisme un valor constitucional suprem s'ho cregui de veritat. Si hem fet del pluralisme un valor constitucional suprem, que em deixin a mi expressar les meves conviccions sempre i quan entrin dins del marc constitucional, no? Perquè si no, resulta que defensem la pluralitat, però és que és una pluralitat que només és legítima quan coincideix amb la nostra. L'altre dia, abans d'ahir, em preguntava una periodista què pensava d'Irene Montero. Jo li deia, i ho repeteixo aquí, que és víctima del complexe de la Immaculada Concepció. I em deia, què vol dir això? Doncs la Immaculada Concepció ideològica. Com que nosaltres tenim bones intencions, les nostres propostes no poden ser més que bones. I hi ha una mancança absoluta d'alguna figura de la teva pròpia ignorància. En política, les coses que sabem, les coses que pensem, no deixen de ser una part. L'altra part és les coses que ignorem. Necessites tenir alguna representació, alguna imatge de la teva ignorància. Quan aquesta representació de la teva ignorància no existeix, estàs més a prop del totalitarisme del que et sembla.
I en aquest sentit, ja per complementar, en quant al llenguatge, clar, hi ha un llenguatge inclusiu que arriba a portar que la ministra digui les niñes, per diferenciar niños, niñas, les niñes, i a més ho fa conscientment,
doncs escolta,
perquè veu que se n'oblida.
Molt bé,
El los no ens agrupa a tots, doncs, o els ells en català.
Jo estic a aquestes alçades que dic molt bé, però no em jutgis a mi si dic nens i nenes. Jo et respecto, crec que el pluralisme i el respecto que parlis així. Ara, no em jutgis a mi si parlo de nens i nenes. Entre d'altres coses, perquè el discurs feminista de tipus Irene Montero és incapaç a l'hora de la veritat de dir que és una dona. Perquè si resulta que dona, les coses són el que creiem que són, l'objectivitat del saber desapareix i llavors ens quedem en un subjectivisme que és que està molt a prop del nihilisme.
El problema és que estem en una societat de jutjar contínuament. O sigui, qualsevol declaració és sí. un judici sobre l'altre.
O de blanc o negre, no?
Les xarxes socials, bueno, hi ha algun gris, però pocs.
No, pocs.
Les xarxes socials inviten a això, no? Inviten a no estic d'acord amb això.
Sí.
No dir jo penso això, tu penses l'altre. La situació és llavors és d'un caos.
És allò que Hegel això, ho va preure Hegel d'una manera meravellosa quan parlava de la impaciència de l'opinió. Vivim en la impaciència de l'opinió. Per això una de les, al meu parer, i això ho tinc molt clar i a més ho he escrit en diferents llocs, una de les funcions de l'educació humanista hauria de ser educar en el silenci i en la retenció de la teva pròpia opinió. Perquè l'opinió, avui tan hipervalorada, no té cap altre valor que el fet de ser meu, de ser meva, mentre que el raonament té el valor que l'aporti l'argumentació que el sosté, no? I clar, si allò que dic ara dic, és que és la meva opinió i com que és la meva, doncs ja sóc que ja mereixo tot tipus d'indulgències. No, el fet de que sigui la teva opinió no li dona cap rellevància a l'opinió. El que li dona rellevància és l'argument que el sosté. Però com vivim en una societat en què diguem-ne que l'emotivitat de l'opinió té més pes que l'argumentació que la suporta, doncs, bueno, diguem-ne que la raó victimològica té més pes de convicció que la raó lògica. Però davant d'aquestes coses hem de jubilar Jeremies. Oh, Jeremies, escolta, fora. El que demanem és, bàsicament, que es deixin manifestar les nostres conviccions d'una manera... doncs senzilla, elemental.
Normal. Però el que es porta ara, escolta, la nova llei d'educació, per exemple, la LOMLOE, que sona molt, molt mal, no? La creativitat, les emocions, la pau, vull dir, això és el que es porta ara, no? És el que es fomenta ara, que parlava ara.
Vaig participar en un debat.
En canvi, escolta, el tema de l'esforç del hincar codos no se lleva a les escoles esto ya, eh?
Això és d'una importància, el que planteges d'una importància extraordinària, però els pares ho saben. L'escola potser l'ha oblidat, però els pares no. Perquè els pares...
Però els pares estan tan atrafegats amb la feina que a vegades ho oblidem, eh?
Però no, els pares saben el que passa a la seva feina en el món reial. Potser l'urgència, perdoneu-me la redundància, l'urgència més urgent en aquest moment és reivindicar el món de la vida davant del setge que el que l'estan sotmetent a les ideologies. El món de la vida, amb la seva espontaneïtat, el món de la vida que és el que saben que t'has d'esforçar. I t'has d'esforçar per reeixir amb allò que estimes. Quan una escola considera que l'emoció amb el que fas una cosa substitueix el valor objectiu del que has fet, està traint la de seva dimensió. Però és que qualsevol pare ho sap. Dels fenòmens actuals educatius que a mi més em criden l'atenció és precisament el creixent protagonisme de les famílies sobre l'educació dels seus fills. Vull dir que quan jo era jove, quan jo era nen i anava a l'escola, els meus pares es desentenien. Ja vas a l'escola, els pares, els mestres sabran què fas. Ara no. Ara cap família es desentén perquè consideren que l'educació escolar dels seus fills ha de ser complementada. Això ho veiem molt clar, per exemple, a l'anglès. Els nens que entren als 3 anys i terminen als 16 anys, l'educació obligatòria, si no han tingut un suplement d'anglès, acabaran sense saber d'anglès. I això està començant a aparèixer d'una manera molt, molt clara a les matemàtiques o a l'educació artística, etcètera, etcètera. És a dir, el fenomen educatiu que a mi més em crida l'atenció ara no és el debat sobre les lleis educatives, sinó el fet que els pares, les famílies, cada vegada estan dedicant més recursos a completar l'educació escolar dels fills.
Però perquè l'educació escolar és incompleta, doncs.
Òbviament, però aquest és el fenomen, eh?
Els pares
han decidit que han d'assumir les regnes de la trajectòria educativa del fill, i en aquestes regnes, en aquesta trajectòria, l'escola és important, però ja no és exclusiva.
Aquest és el fenomen absolutament rellevant i nou.
I greu.
Si a més afegim que a les famílies cada vegada més es dediquen més recursos i més atenció al que podríem dir la formació cultural dels fills, hi havia un article del Newsweek del 74, el tinc perquè em va cridar molt l'atenció, que deia: les famílies estan començant a diferenciar-se pel temps que dediquen a la lectura nocturna dels fills. Abans del 74 cap pare llegia al llit als fills. Crec que cap dels nostres pares es va llegir al llit un llibre.
No.
Ara cada
jo vaig tenir sort amb això. Jo vaig tenir sort. Fins i tot em gravava en un casset del meu pare i m'ho deixava allà els dies. Que...
Però, luxe, Àlex.
Però aquest fenomen és molt curiós i és molt interessant perquè indica una desconfiança amb l'escola. O dit d'una altra manera, quan més s'empobreixi la confiança en l'escola, més importància estem donant al mercat per suplir les demandes de l'escola.
Escolteu, fem dos segons. Sí. Esteu escoltant el pedagog, filòsof i especialista en matèria educativa, Gregorio Luri. Ens acompanya avui al Converses, cadena COPE Catalunya i Andorra, en companyia de Juan Carlos Valero, Alex Salmon, Manel Manchón. Hi ha moltes paraules demanades, per això és tan breu. Endavant, Àlex, endavant, no, Juan Carlos.
És una cosa que ja li dic això al professor Sal Valero, eh? Però no volia...
Esteu entusiasmats avui, eh?
No, tots, bueno, tots perquè toca temes que jo diria que són bastant
central,
molt propers. Sí,
transversals. Sí.
És
molt
important. És el problema central, de parlar amb tu, que ho centres tant, que dius, bueno, i ara què? No, jo amb una experiència personal, però jo crec que és extensiva, amb els pares dels que hem tingut nens al 93 i al 2003. Jo acomiadava el meu fill anant a l'escola fa 20 anys dient pásalo bien. 10 anys després, que vaig tenir un altre, l'acomiadava dient aprende mucho.
Clar.
Perquè em vaig donar compte que no, pásalo bien no.
Efectivament.
Que hay que aprender, no hay que pasarlo bien. Hi ha una diferència sobre això en l'escola? Que...
Sí, però és una diferència, fixa't, això és tan important el que estàs dient, és una diferència que està més clara a les famílies que a l'escola.
Sí, sí, això que estàs...
Cap adult pot negligir la importància de la memòria. Entre d'altres coses, perquè estic convençut de... Jo voldria tenir més memòria de la que tinc, i de fet no conec ningú que vulgui tenir menys memòria de la que tinc, però és que a més tenim tot un munt d'aportacions de la psicologia cognitiva que ens diu que no hi ha aprenentatge si no hi ha una modificació a la memòria. És a dir, si el que has après no està a la memòria, on és? No hi ha cap altre lloc substitutiu.
És veritat que aprendre contínuament solament memoritzant igual no és una forma de bona construcció.
Clar que no, però òbviament, a més de memoritzar, de comprendre, de saber aplicar, etc. A més del saber el què és una cosa, has de saber per què és el que és, com funciona, etc, etc. Però sense memòria no hi ha res. És a dir, no hi ha aprenentatge si no hi ha una modificació en la memòria. I a partir d'aquí tot el que vulgueu. Podem criticar com funciona la memòria, però no la memòria. Uh-huh. Llavors, bueno, quan tu estàs dient, el que estem descobrint avui és que, escolta, és una sort tenir bona memòria. Prens, per exemple, el llenguatge estranger molt més ràpidament, però el que és bàsic entendre és que l'expert sempre aprèn més ràpidament que el novici. Per què? Perquè el seu dipòsit de coneixement és més gran, i quan més saps d'una cosa, més fàcil és integrar el nou en aquest coneixement. I això que qualsevol adult ho sap, bueno, l'escola l'ignora.
Sí, clar. Valero.
Sí, jo estic... bueno, m'interessa molt el
en sintonia.
En sintonia amb el que diu. Sí, des del punt de vista de l'ensenyament. Ara, que els professors diuen... bueno, tot està a internet, ara que s'ho passin bé a classe. Això és un tema per continuar... amb el que esteu parlant, però un altre tema és en relació amb el que acaba de publicar en el seu llibre sobre el segle d'or espanyol, que també m'interessa, és crec que va ser Bismarck qui va dir que Espanya és el país més fort del món perquè sí. Els espanyols porten segles intentant destruir-lo i no ho han aconseguit, no?
Espera't, espera't.
No, espera't. Escolta, no, el segle XVIII...
Jo crec que això és d'Alfonso Guerra, però en fi...
Sí, no, no, no és de Bismarck, no? Perquè ho va dir Alfonso Guerra, no?
Jo crec que és d'Alfonso Guerra, sí. Que s'ho va inventar. Que s'ho deien que era de Bismarck.
Bueno, però no, no, és una bona, sí, sí, és una bona expressió, bona, perquè sí. Històricament és així, no?
I tant.
I enllaçant, diguéssim, la part d'educació... que estàvem parlant, tot està a internet, perquè esforçar-se a l'aula, amb aquest aspecte del seu llibre, no? Del segle d'or, de diguéssim, aquest pozo cultural i d'idees que els espanyols van produir en el seu moment, que ara han desaparegut, i que ara ens estem barallant constantment entre nosaltres, vostè quina reflexió faria en les dues coses? Perdó, perquè no m'han deixat parlar abans, ara ja faig dues perfecte. Preguntes.
T'has explicat bé ara, no?
Respecte al primer, efectivament, tot està a internet, tret del criteri per seleccionar la informació rellevant.
Sí, clar.
I aquest criteri l'has de tenir tu, no està a internet. És a dir, a internet està tot, està la veritat, està la mentida, està l'insult, està la pornografia, etc. Una persona interessada, perquè et diria jo, per la poesia búlgara medieval, avui té el seu abast a casa, dona la possibilitat d'entrar. Una persona interessada a la pornografia mai no ha tingut tantes possibilitats com ara. El que vull dir és que les noves tecnologies bàsicament amplifiquen el que ets. Són amplificacions de del teu ésser. Llavors, l'educació del teu ésser no te la poden proporcionar les noves tecnologies. S'ha de tenir, crec que això, molt, molt clar. Respecte a la segona qüestió, mira, jo crec que el patriotisme és equivalent a l'autoestima, pels països és equivalent al que és l'autoestima per les persones. Si no t'autoestimes, si no tens algun tipus d'autoestima, difícilment voldràs millorar-te. Si et desprecies, si no hi ha res en tu que valgui la pena estimar, perquè continua. Llavors, el patriotisme, al meu parer, és l'autoestima d'un col·lectiu, i l'autoestima és la condició imprescindible per voler millorar-te. És a dir, jo no veig el patriotisme com un cofoisme, com una satisfacció de són collonuts i ja està tot fet. No. Precisament allò que ho deia Unamuno, precisament perquè no ens agradem del tot com som, tenim l'obligació de millorar-nos. Aquest per mi és el repte del patriotisme. Llavors, el que et proporciona simplement el segle d'or, d'una manera molt simple, és la possibilitat de conèixer una possibilitat de nosaltres mateixos. Una possibilitat que està allà, però per altra part, és a dir, quan nosaltres estudiem, pues, què et diria jo, a la selectivitat dels nostres estudiants, Locke, el filòsof britànic, ha estat, no sé si entra en aquests moments ara, però al llarg de molts anys ha entrat a la selectivitat. Doncs bé, jo que he comparat paràgraf per paràgraf a Suárez, el nostre Suárez, amb Locke, puc dir, i crec que amb absoluta certesa del que estic dient, que allà on hi ha coincidències, el primer en pensar la coincidència ha estat Suárez. I allà on hi ha divergències, el més modern és Suárez. Llavors, com pot ser que els nostres alumnes coneguin tots qui era Locke i desconeguin per complet qui era Suárez? Si no estimes la teva tradició, com pots millorar-la? És a dir, si Lope és infinit, però Lope és un festí de paraules.
Gregorio, com t'entusiasmes.
Però és que és un festí de paraules, i el problema és que sense paraules no podem... Allò que deia Lluís Duc, el monjo de Montserrat, d'aquí català, que deia la funció primera de tots nosaltres és emparaular el món. Però per emparaular el món necessites paraules. I si no tenim aquestes paraules... No, allò que deia Wittgenstein, no, els límits del meu llenguatge són els límits del meu món. Llavors necessitem paraules, i d'on treure aquestes paraules? Dels grans?
Manel.
Sí, la meva pregunta anava, clar, en tota aquesta reflexió, per exemple, quan parlem d'educació, parlem d'escola, I aquí tenim l'escola pública, tenim l'escola concertada, i jo li anava a preguntar per una cosa que alguns han anomenat com l'escola pública guai, que ve també del projecte de Nova Escola 21. Això ha estat un gran bluff, que és que s'intentàvem això.
Guai. Mira, l'escola 21 bàsicament és el projecte de creure de que hi ha una manera divertida i fàcil d'aprendre sense necessitat d'utilitzar els colzes. I la meva, el que estic defensant des del primer moment que em dedico a aquesta qüestió, a l'educació, és que no hi ha substitut pels colzes. De que els problemes realment, si vols enfrontar-te amb ells, necessiten una relació directa teva amb el problema. I aquesta relació directa amb el problema, aquesta capacitat d'encarar el problema, no té substitut. No te'l pot resoldre cap altre. I això són les colzes per mi. Aquesta necessitat d'enfrontar-te personalment als problemes. Llavors, creure que l'escola pot ser un lloc inconfundible amb un parc d'atraccions és un error terrible. Per què? Perquè al parc d'atraccions vas a divertir-te, a l'escola no, a l'escola vas a una altra cosa, vas a trobar-te amb un mestre que sigui capaç de fer-te visible la millor versió de tu mateix. Jo he defensat el mestre com aquell gelós amant del millor que pots arribar a ser. Quants alumnes fracassen perquè ningú els ha fet visible la seva millor versió? I els està dient, doncs s'està condemnant a la mediocritat, no? Uh-huh. Aquesta, però és que a més crec que l'exigència no és cap desgràcia, perquè hi ha un plaer intel·lectual extraordinari en la comprensió després de l'esforç. El premi de la comprensió després de l'esforç et proporciona un plaer intel·lectual que no té comparació amb cap altre. Això és un goig profund, és a dir, quan estàs, què et diria jo? Pues pot ser en un problema matemàtic, en la comprensió d'un sonet de Quevedo o jo que sé què. Quan estàs allà lluitant amb ell i dius, coi, ja està, te s'ha fet el llum. Allò que deia la carta setena a Plató, de que la comprensió és l'esforç de fregar una pedra amb una altra fins que surt la guspira. Aquesta guspira ha de ser un esforç meu. Només jo, amb el meu esforç, puc provocar aquesta guspira. I la vivència d'aquesta guspira, insisteixo, és una font de plaer intel·lectual extraordinari. Per tant, encara que no sigui més que per una raó hedonista, hauríem de fomentar l'educació basada en els colzes. No només en els colzes, però que no oblidi els colzes.
Se'ns farà curt el programa avui, Àlex.
Sí, tens tota la raó. Però després hi ha una qüestió d'escenografia real. En aquest moment, els joves i els nens estan aprenent sobretot videojocs, i recordo una xerrada que vam estar junts parlant de videojocs, sense colzes. Vull dir, l'aprenentatge per un nou videojoc és intuitiu.
Gamificació, es diu això, és, no? Aprendre per gamificació.
Llavors tenim un plantejament que amb la teoria, com tu dius, estic absolutament d'acord, però en la pràctica és complicat.
Doncs mira, jo és que no veig que contradicció aquí. Jo crec que el que et proporciona el videojoc, que no deixa de ser una de les manifestacions de l'aventura, és la vivència del que podríem dir l'expectació de l'immediat.
Sí.
És a dir, tu estàs vivint
l'immediat,
el joc, esperant que ara mateix apareixi alguna cosa nova, no? Jo crec que aquesta és exactament l'experiència de la vida intel·lectual.
Sí, sí.
Crec que exactament és aquesta l'experiència de la vida intel·lectual. Quan tu estàs lluitant amb un text, pues, què sé jo, d'un gran, de Plató, d'Aristòtil, de Heidegger, del que sigui, i de sobte dius, coi, volia dir tal cosa, i allò que et semblava tan complicat
allutens,
encaixa. I aquesta experiència de l'encaixament és la mateixa en el joc. Per això Plató, que era un gran, quan pensa la vida intel·lectual utilitza la metàfora de la casa, el seguir, el que diu en grec l'ignos, la huella, la petjada. Aquesta experiència és també l'experiència de la expectació de la immediatesa. Crec que l'escola es traeix radicalment a si mateix quan ignora la gran aventura aventurera que és la vida intel·lectual. Per quan tu t'agafes, pues abans estava parlant de l'Ope, no? I t'agafes la, pues llegeix seriosament pues les rimes sacres. I t'hi trobes en aquest quartet que diu: "Entro en mi mismo para verme y dentro encuentro ahí de mí con la razón postrada una loca la república alterada." Dius: "Coi, això és el que em passa a mi?" I dius: "Lope, t'has sabut interpretar millor del que t'interpretes a tu mateix." I resulta que tot el que diu Freud l'ha resumit Lope en una quarteta. Que és, això és, aquesta trobada em sembla que és de veritat, que és una font de plaer. Sí, aquesta consciència de que l'esforç intel·lectual és una mena de càstig, que hem de patir perquè no sé quines raons, no. L'esforç intel·lectual o la vida intel·lectual és una font de plaer. Ara, que necessites professors que s'ho creguin.
2 minuts de programa. Valero.
Sí, jo només volia preguntar sobre una qüestió de l'actualitat. Els alumnes catalans van coixos en domini de la llengua espanyola i en domini del coneixement, diguéssim, del segle d'or, per exemple, incomplint la sentència del 25%, o sigui, necessiten els alumnes a Catalunya com a mínim un 25% de
que és molt mínim.
Aquesta és una, per mi, una qüestió molt complicada, perquè Catalunya educativament és molt hipòcrita. I una cosa és el que es diu que es fa i una altra cosa és el que es fa. I el que es fa, t'hi pots trobar tantes experiències com escoles. Ara bé, aquesta qüestió jo me la plantejo d'aquesta manera. Als pares els dic: aprendre o dominar el castellà millora les teves competències o no? Si no les millora, eliminem-lo. Si les millora, han d'aprendre seriosament a l'aprenentatge de la llengua castellana.
Doncs amb aquesta reflexió hem d'acabar. El tècnic ens diu que s'ha acabat, 42 minuts de programa. Gregori Ruri, està com sempre un plaer i un luxe escoltar-te. Fins a una pròxima ocasió, que vagi molt bé tot, i
segur que sí,
molt atents al pròxim llibre amb aquesta editorial que has posat en marxa, Rosa Meron, eh?
Perfecte, moltíssimes gràcies, és un plaer. Em sento sempre molt a casa amb vosaltres.
Home, i amb aquests col·laboradors que tenim avui encara més, l'Àlex Salmo, Manuel Manchón i Juan Carlos Valero. Dissabte acabem més converses, Cadena Cope Catalunya Andorra. Tornarem. Gràcies, bona tarda i que vagi molt bé. Adéu-siau.
Adéu, doctora.
Bona tarda. Adéu.